Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
Sigueu com sempre molt benvinguts de nou a la sintonia d'Ona Codinenca, el programa Vivències, que us oferim tots els divendres de 9 a 10 del vespre i els diumenges a les 6 de la tarda i el dilluns a les 12 del migdia. Sigueu doncs benvinguts de nou al nostre programa, en el que intentarem oferir-vos una hora plena de records i enyorances sense oblidar l'actualitat del nostre estimat Sant Feliu. Vivències és un programa sota guia direcció de Lluís Capdevila, que compta amb la col·laboració de Josep Maria Joneda.
Hola, bona tarda.
Maria Torrents.
Bona tarda a tothom.
L'Àngel Falqués.
Hola, què tal?
Avui tenim com a convidats la Maria Josep, o José, no sé com vol que li diguin, de Jové, i l'Isidre. I també el Miquel Tura, que en el transcurs del programa els programes aniran entrant, no? La que us parla és Rosita Figueres i el control, com és habitual ara, hi ha l'Àngel Falqués. Lluís, tu que portes la batuta, aviam, per qui comencem?
Mira, pel que vulgueu, però poder per l'economia, no? Com que tenim aquí dos cracs de l'economia, que són l'amic Miquel Tura i el Zé de Jové, doncs podríeu començar per l'economia. Però abans volia fer una prèvia, jo, ben curta. Doncs mira, fa un any, més o menys, jo vaig fer una visita curta, que havia de ser curta, amb un gestor immobiliari per un tema de lloguers, i li vaig preguntar, això fa un any, li vaig preguntar, escolta'm, perquè el telèfon no parava de trucar contínuament gent de fora de Sant Feliu que s'interessava per llogar un pis. I dic, escolta, i pels locals comercials truca algú? Diu, no truca ningú. I què dius ara? Això fa un any. I ara no sé què ha passat, que han sortit com si hagués plogut bolets per tot arreu, però bolets vull dir locals comercials per Sant Feliu.
Pues jo sí que ho deia, perquè l'alimentació ha funcionat, segueix funcionant, i per tant la gent ha gastat menys diners, té diners i els inverteix en alimentació. Hasta inclús en una xurreria. Es posa una xurreria que fa pocs dies que hi és, em sembla.
Sí, sí, avui he menjat per anar xurros.
Ah, perdó, vol dir que és un canvi que va lligat amb el que deies tu. En quant a volia fer una puntualització en quant al tema dels cracs de l'economia, jo fa un any i mig, o dos, que vam coincidir un dia.
D'acord.
I en tema d'economia el que vaig fer va ser escoltar aquest senyor i aprendre. Això és el que vaig fer.
Va sortir un bon alumne.
No donar les meves opinions.
Matrícula d'honor.
Però, no, però vull dir que, m'entens? El tema és que...
Però molt interessant.
Bueno, a veure, és llarg com el lloguer d'un local a Sant Feliu, el que vulguis allargar. Yeah. Però jo diria que el concepte és... es veu, es nota... tothom en parla i sobretot els governs de tota Europa ho intenten moure, aquest gran canvi econòmic, social i laboral que tenim a darrere de la pandèmia i dels estragos que ha fet. I el canvi tecnològic, sobretot a l'espanyol, on hi ha 140.000 milions d'euros, que jo no sabia que existien tants milions d'euros.
Però són 700.000 en total, eh?
Sí,
140.000 aquí.
Això deu ser una punta comptable, perquè no crec que hi hagi una màquina d'imprimir per fer tants bitllets, però a lo que anem. Espanya, que fins ara ha viscut del turisme, que vol dir camarers, gent d'hotel, especuladors immobiliaris i paletes...
També porta mentalment tot aquest tema.
Bueno, jo diria que ha donat més calé a l'impost i l'especulació que no pas al valor afegit de la gent que hi ha treballat i que ha tingut més bons resultats econòmics al inversor i a l'Estat que no pas al paleta o a l'usuari. I per l'altra banda ha hagut això, el turisme, per la qual cosa hem sigut un país pràcticament, com es diu, de monocultivo. Només tractàvem amb paletes i camarers, i deixeu-me simplificar i demano disculpes i que ningú se senti ofès per aquesta definició tan senzillota. I en canvi ara ens en donem compte que mentre això funcionava teníem que comprar a la Xina i a països orientals tot el que necessitàvem pel nostre pa de cada dia. I que inclús la samarreta que compràvem baratota era gràcies a que la portàvem de Xina en unes condicions laborals a Xina molt dubtoses, però que a Europa o en el món civilitzat ens anava bé perquè compràvem barato, però que el valor afegit de la fabricació d'aquest producte es quedava a la Xina. O sigui, que alimentàvem la hidra, el que se'ns acabava menjant com no espavilem. I això és un canvi que ara la comunitat europea vol revertir. No vol que Espanya, concretament, visqui del turisme exclusivament i visqui de la construcció, sobretot perquè la construcció ja no és allò que s'estava utilitzant per, i torno a dir la paraula, especular. La construcció ha de ser adreçada perquè la gent pugui tindre una vivenda decenta, útil i a un preu raonable. Per tant, per aquí tindrà que haver uns grans canvis on entra un tema tan senzill com és facilitar en els ajuntaments financiació per uns altres canals que no sigui utilitzant les terres del voltant per autoritzar construccions i carregar-ho d'impostos perquè l'ajuntament vagi tirant. Per tant, també tindrà que haver una petita reconversió, deixem dir, fiscal. Un altre tema és tota la mà d'obra sense formació, en una formació senzilla, que avui a Espanya s'utilitza per la fabricació d'automòbils, i estic fent macrodefinicions per no arribar al detall. O, com per exemple aquest mal exemple d'Alcoa al país, a Galícia, que ara s'està anant al·legant de que la llum és molt cara, que és cert. Vull dir, la llum, l'electricitat a Espanya és un 20 o un 30% més cara que la que s'utilitza, per exemple, a Alemanya. Però no solament això és cara, sinó que la protecció a les grans elèctriques ens ha portat que fins ara hem abandonat la inversió en energia verda, per anar ràpid. I ara ens donem compte de cop que el carbó i el gasoil està destrossant l'atmosfera. I ara ve que et diuen no, ara farem hidrogeno. Vull dir, anem tard, però encara podem arribar. Però això portarà també una reconversió de professions, molts temes geogràfics començaran a patir, perquè no és el mateix fer tot el Pirineu fent salts d'aigua per fer llum, que sempre estaran allí mentre no caiguin les preses, però on te posem tanta placa solar? Hi ha un exemple d'aquests dies que un poble de Logroño s'ha rebotat perquè una companyia suïssa havia comprat mig poble per posar unes plantacions de plaques solars, bueno, immenses. Vull dir, cuidado una altra vegada que no caiguem en ser un país colonitzat en això. Perquè per això Marroc està esperant que nosaltres fallem per, en un cable, enviant tota la llum que vulguem perquè ells tenen desert. Vull dir, hi ha una sèrie de canvis tan lligats entre si que fan una xarxa delicada i tal, de que el que veuran els meus nets no serà el que jo estic veient en aquests moments. Serà un canvi brutal.
Una pregunta. Creus que la gent que ens està manant en aquests moments, els polítics, estaran a l'alçada de fer una cosa d'aquestes?
Com sempre, aquest país, estic parlant d'Espanya i de Catalunya, aquests països sempre han sobreviscut per la iniciativa privada. Vull dir, la gent té tal qualitat i tantes ganes de defendre's la vida, de guanyar calés i tal, que ha acabat arrossegant l'economia. Però aquí ara no es tracta d'arrossegar, es tracta de ser capdavanter. Ens acaben de donar, o ens estan donant, un plan Marshall, absolutament. I us vull recordar, els que tenim ja certa edat, que quan Estats Units va donar el plan Marshall a Europa, concretament a Alemanya, Alemanya va aixecar el cap i mira on està. I no és gràcies solament a la disciplina germànica, que ho és, sinó a la imaginació. Se van fotre a fer neveres quan tothom anava en gel, però ja les feien elèctriques. O sigui, van construir empreses importants, van patentar, van investigar. I ho dic perquè a Espanya aquest és el nostre camí en aquest nou plan Marshall.
Per això és molt llarg.
Per això, per
molt
això.
Llarg, molt llarg.
Però s'han d'obrir els ulls i a la joventut que ara està dient home, és que només em donen 1.000 euros, d'acord, et donaran 1.000 euros, fes formació professional de pas. És que noves formacions tècniques que les tens. Quan tu ara tens 18 anys i et creixes que només t'ofereixen 1.000 euros, pensa que quan en tinguis 25 o potser en guanyaràs 3.000 si estàs en una planta que fa bateries per automòbil a la zona franca. Perquè aquest és el camí, la formació.
Jo crec que s'ha de tindre en compte també una cosa. No sé si ha sigut que s'han viscut anys molt bé o ha sigut l'educació que hem donat, però hi ha molt tipus de jovent, bastant, que no té gaire ganes de treballar. Vull dir que jo conec gent, bastanta, que no troba gent per treballar. Llavors, això com ho pots...
El nou president de la PIMEC de Catalunya, que és un gran professional, es queixava d'això. Vull dir, les polítiques... I us vull recordar una petita anècdota. Una petita anècdota. Ara fa 15 o 20 anys, els fondos de la comunitat que arribaven a Catalunya per la formació professional, recordeu el fallon que va passar en un partit polític que es finançava a través... Era un sistema per financiar-se i oblidant el més important, que estaven formant catalans pel cap de 10 anys i ara estan formats? No. S'ha de tindre un plan d'estudis que fomenti la disciplina. Vull dir, és molt complicat això.
Sí, perdó. Aglutinar aquestes idees amb un focus concret. Aquí només hem de pensar que hi ha 9 partits que cadascú tira per la seva. No hi ha cap manera que hi hagi un element, una persona que tingui nassos per dir això s'ha acabat. Hi hauria d'haver màxim 3 partits, dretes, esquerres i centres, i s'ha acabat. Llavors tothom tira per les seves. Molt, molt, molt difícil. El jovent això ho veu.
Mira, jo fa molts anys treballava...
No pots dir-ho.
Sí que ho pot dir. Sí,
no,
sí.
Hi ha una llibertat i aquí
hi ha un problema.
El problema és entendre
jo explicaré
quins problemes hi ha i aquests 9 o 8 o 7.
Escolta, jo explicaré...
Jo explicaré
una anècdota que em va passar fa exactament 40 anys. Jo vaig anar a Alemanya, treballava a la Fira de Barcelona, havia una empresa que és la Fira de Colón, de Múnich, la de München, que era molt important, i ens assessorava en temes industrials. Jo vaig anar cap allà. Hi havia un director general que es deia Donemeyer, jueu, alemany, educat a Valladolid, parlava el castellà millor que jo, i era un individu perfecte. Vam fer molt bona amistat, jo anava molt sovint allà i a poc a poc vam començar a parlar coses importants. Franco havia mort, això era una democràcia incipient, i jo un dia li vaig dir, escolta Hans, tu de quin partit ets? I em va dir, jo soc demòcrata cristià, vull dir que ve a ser com els socialistes vostres. Ah, carai, llavors tu deus una miqueta d'esquerres. Se'n va quedar mirant i em diu, tu tens una gran confusió en la dreta i l'esquerra. Vull dir, la dreta són uns senyors que pensen com jo, però, a veure, volen més ràpid i passant per sobre d'alguna cosa. I nosaltres volem el mateix, però tenim paciència i creiem que l'estructura de país ha de ser molt nivellada. I em va començar a parlar de coses i me'l vaig quedar mirant quan em va parlar d'una cosa que després en la Maria José hem vist, quan era l'actuació policial quan s'està trencant a l'ordre constituït. Me'l vaig quedar mirant i li vaig dir, tu ets un fatxa, però tu eres un fatxa, Hans. I em diu, no, vosotros no sabéis lo que es el orden constituido, porque lo tenéis falsificado de vuestro pasado. Eso no era orden, eso era una dictadura. Yeah. Y el orden es que se han de respetar, bla, bla, bla. Correcte, me'n vaig als teus nous partits polítics. Tu creus que si hi haguessin unes lleis rigoroses, sèries, i uns tribunals àgils i no contaminats, molts polítics que ara veiem no tindrien problemes judicials?
La majoria.
Ja t'he parlat on està el problema. No els nou partits, sinó el sistema estructural que tenim nosaltres. Però això no li toca al poble solucionar-lo.
El kit d'això, perdona, el kit d'aquesta anècdota, jo amb el que m'he quedat, és amb la frase del mig. Aquest senyor et va dir, sí, i tant, si pensem el mateix, d'una forma de fer-ho i una altra forma de fer-ho, però tots dos volem el mateix.
Exacte.
Aquest és el.
Sí, sí.
Tots tres, tots quatre, tots cinc volem el mateix.
Exacte.
Perquè volem que el nostre...
Sí, però hi ha unes...
Si no volem el mateix, sinó que volem...
Hi ha unes lleis que porten cap aquí. I el que se surt però, és expulsat del sistema polític.
Si parléssim ara una altra rama que també donaria per tot el vespre, que és el sistema judicial. No podem posar en lloc el sistema judicial espanyol.
Bueno, aviam, com que de moment...
Em deixes fer una puntualització d'un tema que has parlat, que és el tema d'aquest que veig que coneixes bé, Alemanya, ha estat molt, jo hi he estat fa molts anys, cada any, però en una zona, a la zona de la Selva Negra. La refiro a la Manotxa, jo estic amb el tema.
Sí, sí.
I el que he observat allà és que no s'ha agafat un espai d'un poble de Bogronya o de Tudela o tal, i s'ha dit, comprem aquest tros i posem fotovoltaica. No, no, el que sí veig és que els pobles cada dia tenen més teulades plenes de fotovoltaiques. La gent, no sé, ajudes de l'Estat o el que sigui, però jo cada any veig que estan més coberts de fotovoltaica. Sense comprar cap terreny perquè una multinacional posi una planta de fotovoltaica.
I aquí fa quatre dies estava penalitzat posar una placa.
Bueno, perquè estaven protegint els càrrecs de luxe dels exministres i presidents del país.
Sí, i sous tremendos, i avui són els beneficis. L'has vist, de la Vanguardia?
Hombre, li deia a la meva dona, no hi ha dret que un president de banc guanyi 10 milions d'euros i que ens estiguin martiritzant en 2 euros de comissió cada vegada que ens rasques.
Bueno, per això els guanya, per això els guanya.
Molt bé.
Bueno,
ara, pues,
sí, el tema és molt interessant, però podríem...
Allargant-se fins a les 10 de la nit.
I el Jaume Segalés ens està esperant.
Està trucant.
A Madrid.
Sí, el tenim.
I la Maria encara podrà...
Maria, ves que tens el Jaume.
Maria.
A veure, bon dia, Jaume. De tant en tant podríem passar de l'actualitat i que ens expliquessis, per exemple, què se n'ha fet dels personatges que un dia varen ser molt famosos, com és ara els que varen ser grans patums de la ràdio, Iñaki Gabilondo, José María García i el teu amic Luis de l'Olmo.
Hola, amics. Home, doncs, a veure, la gent que té una certa edat amb por, realment, no? Tant en Luis de l'Olmo com, per exemple, Iñaki Gabilondo, com José María García, doncs, home, ells estan fent l'activitat mínima indispensable. Per exemple, Maria García l'altre dia explicava que porta a Marbella pràcticament un any i pico. Té una casa ja molt gran amb jardí i tal, fa esport allà constantment, però que ell, per exemple, anar a veure els nets no pot anar, perquè, o les netes, perquè no pot venir a Madrid. No? Els altres igual, tenen més por de viatjar. Jo em trobava amb una persona que també, a més, és diabètic, és un comunicador de temes d'empresa, i que em deia que ha de venir a Madrid, i abans venia cada setmana, diu, ara intento fer-ho cada 15 dies, diu, i passo por. de fet, ve, per exemple, amb avió perquè diu que el tema del tren encara ho veu molt complicat per la quantitat de gent que s'ajunta i això, no? Són gent que van amb molt de cuidado i que ho estan passant malament i, bueno, pues, recorden, a vegades a les tertúlies a les que fem, recorden com eren les coses abans i sobretot, els perills que hi havia abans, no?, que eren molt diferents.
Ara que ha fet 40 anys del 23F, quin records ens ha explicat aquests personatges que comenten de quan eren més joves?
Arrel dels 40 anys del 23F, per exemple, doncs, amb un company de José María García, deia que li havia preguntat a veure com ho vivia, no?, i recordava ell aquell moment, a nivell professional, bàsicament. A l'època de fa 40 anys, només es podia fer informació al diari Hablado de Ràdio Nacional, els altres només podien fer programes magazín, que es diu, és a dir, fent coses insulses, no? I ell tenia programa d'esports, que això es podia fer, i va agafar ell amb quatre redactors de la cadena SER, es van allà als portes del Congrés i es va passar tota la nit fent programa. Diu, jo tenia por per dues coses, una, per veure què passava dintre, i dues, o por, o com a mínim responsabilitat, què passaria després, perquè això podia implicar algunes sancions, no? Finalment va seguint allà, va impulsar la SER, després va marxar enfadat amb els amos de la SER, no? Pel que fa a altres companys, per exemple, doncs, explicaven precisament que durant tots aquests anys hi ha hagut moments més tràgics. Per exemple, Lluís de l'Olmo recordava quan Ed el va intentar matar diverses vegades, normalment que ho va passar, inclús va pensar en deixar-ho, i en canvi ara realment diu, bueno, doncs, que podem viure una espècie de llibertat, doncs això és un cop molt fort, el coronavirus, diu, però realment vivim una sensació una mica diferent. A canvi, hi ha molt més caïnisme, molt més problemes amb la política, amb el dia a dia, amb les opinions, que una opinió lliure ara mateix s'insulta massa, no? Però en general estan satisfets de com ha anat tots aquests anys, i a nivell professional creuen que, bueno, que la feina que van fer ells en aquell moment, que eren visionaris, per exemple el de l'Olmo, ell va fer el mateix. El programa va pactar que seria un programa magazín i va començar a posar tertúlies, i la manera de posar tertúlies era per informar a l'hora d'estar fent riure la gent, i al final ja es van convertir en el que tenim ara aquí, no?
I encara segueixen vinculats a projectes?
Sí, de fet, encara ells volen estar actius fins l'últim dia. El de l'Olmo, quan va muntar la cadena, a mi em havia dit moltes vegades, ell volia tenir una cadena pròpia per tenir micro fins l'últim dia, que va ser, quan vam muntar Punto Ràdio, em va fer venir a Madrid a viure, el gran error que ell sempre ha admès és això, no? Posar-se en mans d'una altra empresa que al final no ha pogut tenir el micròfon fins l'últim dia. Però, en canvi, ell, per exemple, ara està fent xerrades per diversos punts d'Espanya, fa de rapsoda amb unes cantants i disfruta fent aquestes cosetes, no? Fa més també vida familiar amb els nets i això, que abans no havia pogut fer. Pel que fa a Iñaki Gabilondo, per exemple, ja ha deixat de fer els comentaris diaris que feia, que feia un blog que publicava en el diari El País, però segueix fent col·laboracions, sobretot al seu mitjà de sempre, que és la cadena SER i Grup Prisa, però també, per exemple, va allà on el criden, va a molts col·loquis, moltes xerrades, sobretot amb alumnes, gent que volen, doncs, conèixer una miqueta més per la seva percepció com s'hauria d'analitzar l'actualitat. Una cosa és el que veiem el dia a dia a les portades i l'altra cosa el que hi ha per darrere, no? Són gent que estan acostumats i segueixen, doncs, menjant amb polítics, dinant amb empresaris i xerrant amb gent important que els truca, a vegades, per demanar consell. Per exemple, José María García segueixen conseller en temes d'esports a moltes empreses, segueix ajudant, i per exemple tenia un equip de futbol sala, i no sé si l'ha deixat o no, però ell fins fa 4 dies a les fotos sortia, de quan guanyava l'equip de futbol sala, i sortien allà amb ells, no? Els grans veterans continuen, i si per exemple parlem de Pedro J. Ramírez, ell segueix al peu del canó, amb una pàgina web en espanyol, i bueno, pues intentant buscar, diuen que està intentant teixir pues algun tipus d'unitat entre alguns partits per tirar endavant en la política. Són gent que ho porten a la sang i jo crec que els hi costarà deixar-ho. Sempre seguiran allà endavant fins al final de tot.
Quina opinió en tenen de la Covid i de les vacunes?
Amb això de les vacunes i el Covid ha sortit bastants veterans, no? Miguel Bosé, ara, per exemple, la Victòria Abril, tota aquesta gent que bueno, són negacionistes, no? I, bueno, la gent aquesta que porten ja molts anys, no?, i que se'ls té un respecte, els sembla que poden dir qualsevol cosa, no? I ja surten després experts a negar doncs que hi hagi negacionisme amb això i a dir que la vacuna és necessària posar-la i que ens hem de cuidar moltíssim, no? És cert que amb el tema dels drets, doncs ahir parlava jo amb un veterà de la política aquí a Madrid que deia, home, clar, és que els drets de manifestació són inalienables. I l'altre deia, bueno, sí, però és que aquest any ens han tret molts drets dels que eren inalienables i possiblement tinc més dret a fer algunes coses que ara no puc fer per culpa d'anar doncs, amb mascareta i de no poder sortir massa i no poder-me ajuntar amb gent, i possiblement una manifestació sent també un dret inalienable, doncs ens hauríem de cuidar més, no? Ells, els veterans que parlo per aquí, doncs, per exemple, també estava l'altre dia jo amb un que havia sigut un gran xef, i que em deia el mateix, diu, jo estic aquí al restaurant, tampoc no podem obrir, diu, ara fins a l'abril no podem i no sabem com ho farem, la meva filla l'està portant, l'Arzàquera, i jo estic aquí intentant ajudar, però clar, em trobo que et trobes una mica lligat de mans. No saps com anirà, la incertesa de si es facturarà o no, de si anirà bé o no el projecte, de tants anys lluitant i que pot caure tot. No? Tots els que tenen empresa i que són molt veterans, doncs estan més pendents d'això. I tothom espera que la vacuna ajudi una miqueta a que doni una mica d'oxigen. No? I, de fet, en una de les converses amb diversos periodistes deien que la idea d'ells aquí a Madrid era muntar una trobada de diversos veterans quan això passi, si ho veurem d'aquí un any o dos, no? I fer com una espècie d'anàlisi que pot ser un videoblog o pot ser inclús hasta un llibre que surti de les experiències que han tingut ells durant aquesta pandèmia, que per molts ha estat molt més dura, no que el 23F possiblement, però que molts altres problemes que ha tingut Espanya els últims anys.
Ja saps que el nostre programa es diu Vivència i ens agrada recordar temps passat.
El vostre programa es diu Vivència, si voleu buscaré més vivències quan parli amb gent i les apuntaré per anar-vos explicant algunes anècdotes de les que ens expliquen els veterans, que són, de fet, els que ens porten la il·lusió per seguir, perquè jo, realment, molts veterans dels que veig em deien una vegada que ser vell no significa altra cosa que tenir viure dels records, no? Que una persona pot ser molt gran, però se sent jove quan té projectes, que és el que passa amb aquests amb els que parlo, i altres, encara que siguin joves, se senten vells perquè només viuen del record. Llavors jo parlo amb molts que tenen projectes i us els aniré explicant. Gràcies i bones vivències.
Bueno, Jaume, de moment ha sigut molt interessant. Fins un altre dia i fins la propera connexió. Bona tarda.
Adéu, Jaume.
Adéu.
Adéu. Adéu.
I ara podríem passar una gravació que vàrem fer a la directora de la biblioteca per veure com gestionen aquesta pandèmia local com la biblioteca. Aquí el programa Vivències, avui ens hem desplaçat a la biblioteca d'aquí de Sant Feliu i parlarem amb la directora, la Pilar, que abans col·laborava molt sovint venia a l'emissora, però degut a tot el problema de l'epidèmia no ha pogut venir. Doncs, Pilar, com us ha afectat amb un local així tancat i amb tanta gent? Suposo que deu haver afectat molt l'epidèmia.
Hola, bon dia. Doncs sí, malauradament ens ha afectat com ha afectat a tot arreu. El fet de que vam tenir un temps tancat i després que sabeu que tenim un aforament limitat. I un aforament, a més, que no ens permet tampoc fer activitats presencials. Durant una època sí, però després es van tornar a suspendre. I després també que, com que hem de tenir en compte les mesures de seguretat de distanciament, doncs això també provoca que hi hagi poc espai per venir a passar-hi la tarda. També algunes coses que la gent no preveu és que també ens diuen que qualsevol, no podem compartir material, qualsevol llibre que la gent toqui ha de passar una quarantena de 48 hores. Si la gent fa servir els ordinadors perquè una altra persona els pugui utilitzar, s'han de desinfectar. Hem de ser positius i llavors també hem descobert una altra manera de fer les coses, que és virtualment. Sabem que no és el mateix, també tenim constància de la gent que ens segueix i escolta o visualitza les hores del compte per Facebook o per Instagram. I pensem de totes maneres que aquesta virtualitat no desapareixerà. Vull dir que durant un temps continuarem compaginant unes coses amb les altres. Dins de la xarxa de biblioteques de la Diputació de Barcelona hi ha una pàgina que és la Biblioteca Virtual i en allà us podeu descarregar llibres, pel·lícules i moltes altres coses, però heu de tenir en compte, en allà ja us ho posa, que segons quins llibres electrònics teniu no us podeu baixar.
Les activitats, la clàssica activitat de lectura d'una novel·la que llavors es reunien a cap d'un mes i tot, això s'ha continuat fent?
Això s'ha continuat fent cada mes.
Però virtualment també?
Virtualment, sí. Aquí sí que tenim, bueno, vull dir, tenim un bon grupet, però hem de tenir en compte que no a tothom li agrada llegir els llibres a través de pantalla. Sí. I el que estem fent, al tenir la biblioteca oberta, els estem oferint igualment, vull dir, el llibre en paper.
El llibre en paper.
I després ens trobem... bueno, penso que no ho hem de deixar de fer. Ens hem trobat que hi ha moltes coses que no hem pogut fer.
Però us trobeu així amb el Zoom o amb el...
Sí.
I d'altres activitats, vaig veure les dones científiques, això era una exposició... Què era?
Sí,
ben
a veure, és una manera de donar a conèixer el fons que tenim, no?
Yeah.
A vegades hi ha coses que passen desapercebudes, llavors aprofitant dies assenyalats, dies festius, yeah, doncs pensem en la biblioteca, no només hi ha novel·les, per exemple, o només hi ha llibres de llengua, no, vull dir...
Clar, hi ha llibres que...
Exacte.
I... De cara al futur, més immediat, què s'està preparant? Potser de cara a Sant Jordi alguna activitat?
Sí, nosaltres, a veure, en aquests moments és que preparem les coses plan A i plan B. Mm. Perquè, en principi, bueno, el que més temem és que no puguem fer les activitats. De moment ja dic que no podem fer activitats presencials si no són casos molt especials, el que diuen grups bombolla o de convivència habitual, que en vam fer alguna quan teníem tancat, vam fer una cosa amb el centre obert, i ara ens estem plantejant, doncs, bueno, també ho podem fer aquí, ens ho fem, no ho podem fer, ho podem fer virtual. Una altra tercera via seria si es pot fer a l'escola, i llavors ho preparem i ja veurem què. O sigui, quan estem parlant amb les persones que han de venir a fer l'activitat, i els hi comentem. En cas que no es pugui fer, es podria fer virtualment.
Ja, ja, ja.
Virtualment arriba més gent, perquè si aquí hem de tenir en compte l'aforament, ens quedem un grup molt petit.
Sí.
Però vull dir que sí, que activitat en tindrem, perquè Sant Jordi de més és una...
És la festa del llibre, no? Sí. És la festa del llibre i...
A veure, segons les últimes informacions que ens estan arribant des del Servei de Biblioteques, tenen moltes ganes d'obrir per poder fer no només préstec de llibres, sinó que es puguin fer activitats. I diuen que la incidència de la pandèmia està disminuint.
Esperem-ho.
Tocar fusta. Sí. I, per tant, doncs, també estem preparant coses per fer aquí. Però no sé si dir-les, perquè si després no les podem fer...
Bueno, ja anirem, si per cas ja ens anirem posant en contacte amb vosaltres. Doncs moltes gràcies i veiem si podem trobar-nos alguna altra vegada i... Si més no, que hi hagi gent aquí a la biblioteca i puguem fer les activitats normals.
Sí, esperem que sigui aviat.
Gràcies.
Adéu.
Canviant de tema, tenim aquí el Miquel Tura, que, segons tinc entès, tu havies pronosticat per aquest mes de març el final de la pandèmia. Com ho tenim, això?
Més que pronosticar-ho, que això era anar de pedant, pronosticar això. Era que la meva intuïció, la meva experiència amb aquest tipus de virus, que ja us vaig explicar, que havia tingut jo fa 30 anys amb animals, que em va causar un problema, sí, un perjudici econòmic tremendo, que vaig veure l'evolució d'aquest virus, com era aquest virus, i al principi de la pandèmia, el que sí vaig dir als meus amics, perquè ho sabia, era que seria molt llarg i molt dur. I tothom em deia, com molt llarg? Molt. No t'ho pots imaginar.
molt difícil que serà.
Els, perdona, els animals, el meu marit, els animals, amb els gossos també ha tingut.
Exacte. Llavors, amb els animals va aconseguir una vacuna, que va ser la solució, i no hi ha hagut més amb ells. Tenia grans d'edat i per això deia això. I llavors, les dades que anava veient, les dades que anava veient de l'evolució de la pandèmia durant el mes de setembre, octubre, agost, i això doncs em van fer pensar que de cara al març les coses estarien molt millor. Evidentment, no que s'hauria acabat, però això no pot dir ningú. Però, què ha passat? Ens han passat quatre coses perquè no sigui així. És a dir, no serà el març, serà a l'abril o al maig, jo m'aventuro a dir que serà per l'abril o al maig, on tindrem o al juny el peu una mica posat sobre el coll d'aquest problema. En primer lloc, perquè sembla mentida, però és fruit d'això que parlaves, però en un any de la massacre tremenda que hi ha hagut amb persones mortes, de la massacre que hi ha hagut psicològicament de les persones en general, que això és tremendo el que afecta, amb les seqüeles que es veuen que hi ha els que es contagin i després es curen. Amb tot això, encara la gent en general, sí, però hi ha molta part de la gent que no creu. Munta xous, o gent més jove, si voleu, o que no vol anar amb una mascareta, o que és negacionista, o que és no sé què, o que és no sé quantos. Punto. Jo no m'ho imaginava fa 6 mesos, això. Jo em pensava que quan hi hagués la segona retallada i la tercera retallada, les coses estarien molt a moure, no obstant, perquè som com som. Un, pensava això, no és. Dos, el temps. Jo, per exemple, controlo, sembla que us ho vaig explicar un dia, controlo cada setmana els quilowatts que gasto. Jo tinc geotèrmia.
Sí.
Geotèrmia és un tema, és una qüestió de medi ambient també, molt de medi ambient, perquè no hi ha ni petroli, ni gas i tal, però electricitat també es fa com es fa. Ara l'únic que em falta són les fotovoltaiques. I controlo el consum en quilowatts. I cada setmana consum en quilowatts. El consum aquest any, gener, mitjans de setembre i febrer, és el doble, o una mica més del doble que l'any passat. Què vol dir? Que ha fet més fred. L'any passat no va fer fred al gener.
Sí,
no va fer, perquè els consums són, ho diuen, tocar.
Sí.
La màquina treballa més o treballa menys. Clar, jo també comptava amb la millora del temps. I la millora del temps ho portarà, segurament, això. Ho portarà, el fet de que disminueixi. Però aquest any tampoc ha sigut així, com perquè vagi més ràpid.
De profeta vas bé tu, eh?
No, jo dic el que crec i per què ho crec.
I les vacunes?
Un moment.
Som el dos.
Les vacunes és un escàndol. Les vacunes per mi és un escàndol. Les vacunes es preveien que arribarien, cosa per mi molt dubtosa, jo encara dubto de si vull vacunar o no vull vacunar, perquè per molts diners que s'hi hagin invertit, per molts diners que els estats hagin invertit, les vacunes tenen un procés. És a dir, tu durant un any pots posar-hi mils d'investigadors, mils de màquines, mils de microscopis, però necessites una experiència amb persones reals d'aquell producte. I això no es fa en 3 mesos ni en 6.
O menys aforcades, que fan de les farmacèutiques.
Sí.
No. Que és la realitat, home. No hi ha hagut cap vacuna que s'hagi pogut fer en un any per molts diners.
Normalment són 8-10 anys.
Allò, clar, i potser no 8-10 anys, però com que s'hi havia invertit tant, doncs potser 2 o 3 o 4, no pas 6 mesos. Després,
això de que... Aviam, són eficaces o no són eficaces?
No,
les coses no són blancs ni negres.
Després hi ha un tema de subministres. Resulta que la senyora Comunitat Europea es compromet amb uns laboratoris que li subministraran no sé què i no compleixen, no complim, què vols que et digui? Mata'm si vols, però no complim. On estan els tractats? Qui ho ha rumiat, bé, això? Que es podia fabricar, que hi havia tantes dosis i tal. No arriben. Les logístiques per aplicar aquestes vacunes no estan preparades. I quan arriben ens retrasem a administrar-les. Vull dir, clar, tot això es va sumant. I tot això jo no hi comptava. Jo comptava que era un tema tan important com perquè es portaria a la taula. No hi ha subministre, no hi ha bona administració i
només faltaven els tios que diuen no, tu, aquesta me la poso jo, tu, i la meva dona. Ah, ja només faltaven aquests. I que llavors...
Amorcia tots els polítics.
I després, en aquest país...
I els bisbes.
Les explicacions arriben, arriben d'aquest ordre des de los hilillos de petróleo.
La pastilina.
Pastilina. Fins a la vaca boja que es menjava la ministra. Fins a no sé què, resulta que l'explicació diu, no, si nos hemos puesto unos colillos que quedaven en unos frascos, quedaven en los colillos i...
Para tirar-los.
Sí, para tirar-los. Sí. Jo, de veritat,
és que, doncs has donat per suposat que la gent és tonta.
No, sí, clar, ja, o gires d'esquerra i te'n vas, te'n vas, no, Jani, no saps
què dir.
Bé, tornant a l'altre tema, estàvem en el número 2.
Falta el 4.
El 3
i jo vull de,
el
4.
Només
tema,
el 4.
Aquest,
el 3.
Sobre què?
No. El 3, jo, el primer...
Sobre vacunes, jo només vull parlar de vacunes. Un segon. El que jo he trobat a faltar és de dir, la comunitat europea és la tercera economia d'aquest món. La tercera. Poca conya. Som el fondo cultural del món. Som això, l'altre i tal. No tenim prou valor la comunitat de dir, senyors laboratoris, o vostès ens subministren el que van firmar, o li suspenem la patent i ens la fem nosaltres. I vagi als tribunals. I dintre de 8 anys, o de 10, si guanyen, pagarem. I si no guanyen, no pagarem, però tindrem la garantia de tindre les que necessitem. I punto. Sí, perquè això és una guerra.
Això...
Ens hem de salvar.
Gira, no. Gira, el dia que a mi em van dir, el dia que a mi em van dir, canvien la senyora Merkel per una altra senyora, aquí estem morts. Perquè aquesta sí que m'ha.
Ho hauria fet.
Aquesta sí que m'ha. Ai, perdó.
Sí, sí.
Aquesta m'ha anat. I ho ha demostrat. Sí, sí. Ho ha demostrat. Sí, sí, crisis econòmiques em tallava un país de vagos i maleantes una mica, parlant
sí, així. No,
molt lleugerament, sí, sí, com era Grècia o com era no sé què. Prou, s'ha acabat. S'ha acabat. Aquests no se'ls donen només. I que s'espavilin. I aquests se'ls donen just perquè subsisteixin. El dia que em canvien aquesta senyora, qui ha arribat aquí? Què diu? Que la senyora diu, és que havien firmat un tractat, eh? Amb els inglesos.
Si no,
no sé qui,
si no,
i amb les vacunes, i amb no sé quantos, i foten pena. Fot pena la comunitat. Sí, sí. Llavors, ara ja traspassem el nostre país a la península Ibèrica i a Brussel·les. Ja, llavors, tu, tenen uns ànimos que sí. No vegis.
La culpa és nostra per anar a viure a Israel.
No. És que no som jueus.
Queda l'últim. Queda l'últim. Sí. Llavors, només faltava, per desvirtuar del tot les meves previsions, les meves particulars, que les vaig dir en públic a algunes persones...
Ja sabem que més Nostradamus.
No. Ja. La quarta és el tema dels brots, els brots de nou virus. Mm. Jo tampoc comptava amb això. Aquest virus mutaria, perquè això no tenia cap experiència, mutaria a Sud-àfrica, Brasil, Anglaterra i no sé on. I clar, això ho han pitjorat moltíssim, perquè hi segueix havent intercanvi entre països i resulta que es transporten aquests virus. Aquests virus no estan una mica a la defensa de les persones que es vacunen o que no es vacunen perquè ha tingut cuidado i que s'han d'allò, i resulta que tot això ha fet un còctel que fa que el retraci. Jo veig, em dóna la impressió que abans de l'estiu hi tenim de tenir un peu al coll en aquest tema. Crec.
Ja estàs? Bé, escoltem una cosa, aviam. Des de que hem pujat al cel a la macroeconomia, deixem amb el terròs de Sant Feliu, i com veieu l'economia, aquí hi ha gent que hi entén, no? Qui vol entendre, les botigues noves que s'han obert a Sant Feliu.
No és veritat, que l'economia va millor perquè obrin 4 botigues a Sant Feliu.
No, aviam, els botiguers, en
la
general,
n'hi
ha un de tonto com allò de botiguer. Però en general els botiguers no tenen un pèl de tonto. Si no hi ha negoci, no obren.
Escolta. Una mica hem explicat els motius d'això. El tema de l'alimentació, Lluís, aquest any passat és dels pocs que no ha sofert. Dels pocs que no ha sofert.
Ha pujat.
Al contrari, ha pujat.
Jo diria una grossa.
Llavors aquesta gent no poden gastar uns diners per les vacances amb això. No, i treballes més, tenen diners. I per tant, fixa't el que sobra. Tot és alimentació. No n'hi ha ni un que no ho sigui.
Jo em volia que tinguéssim el director o el que sigui de la Caixa o del Banc de Sabadell, el que fos, que en digués a veure com els saldos com han pujat aquests.
Clar, que han pujat.
Perquè,
clar,
ja,
que han pujat.
Aquí tenim dos viatgers
Heu viatjat aquest any?
Sí.
Sí. Ah, collons, sí. No. Sí. Bueno, però també n'hem estudiat perquè la, sí, els nostres pares ens ho van dir. Que teníem cap el dia de demà.
I segurament haguéssim un dia...
Encara que el de demà no sigui de demà, molt llarg.
Un dels fills ens va dir, però si esteu en el dia de demà...
Ara no li parlem. No, vosaltres no guardeu una poma per la set, però haguéssiu viatjat més.
Sí, no, nosaltres sí, no som un exemple. No som un exemple. Mira, ja, jo no ho volia dir, però una de les companyies que més ha facturat ha sigut una fàbrica de gomes per, com es diu, per estorbiar-se els embarassos. Xafardejant. Sí, sí. Ah, clar. A veure, què fan? Menjar, veure a Netflix i això. Clar, qui ha guanyat?
I això què és?
L'amor. En sèrio, aquesta que anuncien per la tele ha fotut un 30% més de caixa en tot un any.
El que ha fotut caixa de debò és Amazon.
Amazon, Netflix i els d'alimentació.
I els que venen, això és una mala notícia, molt paper higiènic. Perquè s'han cagat de
por. Ja no, perquè tenen estoc. Perquè tenen estoc. Escolta, parlant de les botigues, qui ha obert una botiga o unes botigues a Sant Feliu, a Caldes, a Castell, a Pollà?
Alimentació.
Gent, habitualment, gent que ha migrat d'una ciutat com Barcelona o Granollers en una gran ciutat, fugint, ells diuen, del coronavirus, de tal, però estan fugint dels preus desorbitats dels lloguers. I l'altre dia, a televisió, va sortir un tio, li van fotre una entrevista, que tenia un bar preciós en una merda de poble al costat de Madrid. Però una merda de poble que jo el coneixo. I ha estat en aquell poble. I el tio deia, no, és que en Madrid jo tenia un bar restaurante i pagava 6.000 euros al mes. I aquí... No me llega 2.000, esto, tengo un piso arriba muy bien y una clientela fija que me permite vivir muy bien. Aquesta és la realitat. Yeah. Gent que fuig perquè la pandèmia els ha ajudat a pensar, perquè l'anar-se'n en orris els negocis que tenien i s'han anat a unes altres poblacions on teòricament és més barat i hi ha més qualitat de vida.
No, realment, però... no teòricament, no, realment. Realment
és més barat. Sí, no,
d'acord. El que se'n fa Caldes...
Sí, sí, no, d'acord. I això és el millor momentàneo. Jo l'altre dia que vaig comprar uns regals per les netes vam anar a aquesta botiga de, com es diu, de clics.
Ah, sí.
Can Trista.
A Can Trista. I em va sorprendre. El paio que hi era un colombià que no viu aquí, que viu no sé on te'n vas.
Equatorià, és.
El Equatorià.
Li vam fer una entrevista.
Ja entrevista.
Li vam fer una entrevista.
I sí, aquell tio ha obert una botiga a Sant Feliu. No, aquest ha fet un magatzem molt barat a Sant Feliu perquè viu a una altra banda i ve aquí per servir els pedidos per correu. Sí, vull dir, tot s'ha de tindre... Són negocis que no creixeran, que no donaran gran valor afegit al poble, faran baixar a lo millor els preus a gent que està molt establerta i això ajuda el poble, a més a l'Ajuntament que cobrarà 40 d'euros més.
Ah, ja, ara explica'm si no, el que sigui de vosaltres, que hi teniu més que jo. Però a veure, perquè el Bonària, ha obert aquesta gran botiga a Sant Feliu.
Per què?
Això ja has de preguntar amb ells.
Bueno, ja. Perquè creieu vosaltres.
Sí, jo t'ho diria per què, perquè ha trobat un local que devia estar desesperat el propietari per llogar-lo. Aquest li han fet una oferta.
L'ha vengut, eh?
O l'ha comprat. És una franquícia de Bonària.
Sí,
però els
de Bonària,
que l'ha comprat.
Els de Bonària tenen una política empresarial que és cada punt de venda, depèn de les zones, la 1, la 2, la 8, la 10, la 15, li donen de facturació pues, a 30.000 euros al mes. En aquesta botiga, ells... fan 300.000 euros més a l'any de facturació de la central. Com que van en un marge d'un 5%, tenen 15.000 euros més de profit a la seva empresa. I els importa un rave que sigui a Sant Feliu, a Toledo o a Guadalajara. Ja. És el que busquen, són àrees on te puguin entrar i fer la seva política.
Bé, ja m'aclarit una bona àrea. Ara m'aclarireu, si podeu, o sabeu, perquè l'antic hotel Roget s'ha obert un pròxim.
De la mateixa raó, exactament la mateixa.
Per la mateixa.
Són cadenes, són cadenes.
No, i anem continuant. Que...
Escolta, per un rumor que jo coneixo, la mateixa forma que el súper on anem, com es diu?
Condis.
El Condis li paga el lloguer en el Vallcorba perquè no li llogui a ningú.
No, ja no.
Ja no.
Des del moment en què s'ha establert la bona àrea...
Ja ho ha trencat.
De
vull dir, tot això és un joc...
Ben, mira, estic estat de pell.
Ja no ho tinc pas entès així. Eh?
Sí, escolta...
I a més han començat a veure carn a tall.
Han de pagar fins a l'any 27.
I abans no en venien.
Competència.
Jo tinc entès que han de pagar fins l'any 27.
Hi un contracte.
Tenen contracte fins al 27.
L'han trencat, eh? Jo ho sé segur. Bueno, no sé si és públic
no continuem res perquè el temps se'ns està acabant.
No, va, l'últim. Per què
Can
Roget hi posa un pròxim?
Pel mateix. És una bona pregunta. És una bona pregunta que la setmana que ve la respondrem.
Perquè llavors en tinc més d'aquestes preguntes.
Però si avui no pot ser.
Perquè ara...
La setmana que ve tothom
està esperant.
Lluís, et posaré un exemple molt clar d'una franquícia que li diu al tio que li compra la franquícia i diu, jo vull posar una botiga de vostès a Sant Feliu. Molt bé, fill. Pagues 30.000 euros d'entrada. Busca't el local que faci més de 160 metres i sigui cèntric. I tu només en compres.
Que hi hagi aparcament.
I que hi hagi. I si te'n vas a la merda és el teu problema perquè jo ja he cobrat. Ja està.
Molt bé. Bueno,
passem amb la Vicky.
Sí, sí.
Perquè ens espera la recepta, no?
Per canviar del tot.
Sí.
Perquè ara...
I els viatges res?
Sí, després.
Després. Sí. Hem entrat a Setmana Santa.
Sí, i té preparat
el bacallà amb panses.
Ens prepararà el bacallà
amb panses.
Hola, bona tarda. Soc la Vicky, que bueno, us volia explicar una recepta. També volia dir que pot ser que algun dia m'equivoqui i us en posi alguna de repetida, però mira, jo preneu la bona voluntat perquè com que en tinc tantes i tantes i de vegades em poso tants llocs i m'ho apunto, aquestes cap aquí, aquestes cap allà, però pot ser que algun dia faci algun fallo. Avui pensava que podríem fer bacallà amb panses, que és el típic de Setmana Santa, i mira, i, a bé, es pot provar, qui no ho feu mai es pot provar, i bueno, això, ara us n'hi he dit. Jo us dono sempre les mides, però les mides jo pràcticament moltes vegades doncs, faig a ull, però per tenir una orientació, doncs, sí, de vegades ho miro per poder-vos-ho dir. D'acord? Vinga, doncs agafeu llapis i aneu apuntant. Per bacallà amb ous durs i panses. Es pot agafar per 4 persones, jo calculo, per 4 persones, 8 trossos de bacallà. 50 grams de pinyons. 50 grams de panses de Màlaga. Jo les hi poso d'aquelles sense pinyol, perquè el pinyol s'ha picat entre mig de les dents i no va. Un tomàquet madur, 2 cebetes, 2 ous durs, 2 grans d'all, un baset de vi blanc, 1/4 litre d'oli d'oliva, una cullera de farina per enfarinar i per posar llavors una mica allà, i sal, pebre i julivert. I bueno, ara us n'hi explicant més o menys doncs, com ho faig. Mi primer és de salar el bacallà. Normalment hi ha gent que ho posa 48 hores en remull fora de la nevera, canviant l'aigua 3 cops com a mínim. Però jo no, jo ja em sembla que us ho he dit alguna altra vegada, que jo el que faig és que el poso a la nevera una setmana, sense tocar-lo, perquè llavors si es toca, llavors sí que fa... Ja s'ha de treure i fregir. No, a la nevera, una setmana sense tocar gens. I quan l'hagis de cuinar, el treus, es renta ben bé i es deixa un parell d'hores amb aigua clara, aigua neta. I llavors queda, encara que sigui estretet, es fa ample i queda unes llesquetes molt maques, queda molt bo. Bueno, enfarinar el bacallà, bueno, que sigui ben eixut, sobretot quan l'hàgiu de fer, el tireu de l'aigua i amb un paper de cuina i això, doncs el saqueu bé. L'enfarineu i el fregiu, ben fregidet amb l'oli. Amb el mateix foc de fregir el bacallà, doncs hi farem la ceba. Agafareu la ceba i la feta a trossos petits i l'ofegarem, sense que es faci rossa, eh? Més val tapar-la, que es vagi fent transparent que sigui estufada, per dir alguna cosa, eh? Poseu una mica de sal i això. Quan la ceba ja estigui transparent, hi afegiu els grans d'all trinxats i el julivert ben picadet, tot això ben picadet. Ho aneu removent uns moments i després ja hi poseu el tomàquet ratllat. Tomàquet sempre poc, un, no gaire, no és un sofregit i hagi d'anar massa tomàquet. Deixeu que es cogui lentament fins que el sofregit estigui al seu punt. Poseu-hi una culleradeta petita de farina, perquè així es passeja una mica el bacallà. I ho deixeu uns moments perquè no agafi gust de farina crua i que el vi es vagi evaporant. Eh? Un cop estigui fet això, passar els pinyons per la paella amb molta cura, eh? Perquè els pinyons de seguida es cremen. És ben bé només donar-hi unes voltetes perquè no tinguin gust de cru, però no deixar-los. Vull dir, el moment que poseu els pinyons a la paella ja no els perdeu de vista, no els deixeu ni un moment. Eh? I agafin una mica de color i llavors es cremarien. Posar-hi la paella amb el mateix oli, passar-hi per la paella les panses, que ja també tenim. Jo a vegades el que faig, les panses, si són molt seques, les remullo una mica també amb conyac. Les deixo remullar una mica perquè així no queden tan seques, eh? I bueno, llavors ja finalment barregeu tota la cassola, el bacallà, el sofregit i els fruits secs i els ous durs partits. Removeu amb una cullera de fusta. Ja s'hi ha de posar també una mica, no gaire, una mica de caldo, d'aigua, no de caldo, d'aigua. I que deixi, que faci una mica la xup-xup. Els ous poseu-los al últim moment perquè no salti el rovell. Llavors amb la cassola, sense la cullera, ja només agafant-la per cada costat, l'aneu movent una mica i llavors són 5 minuts. Jo el que de vegades faig, que hi poso un grapadet de pèsols, i si tinc escarxofes ja ben netes, ja de vegades les fregides i una mica fregides, i les hi afegeixo, ja representa, llavors ja és plat únic. I bueno, això és el bacallà amb panses, proveu, feu-lo, i si el voleu buscar, el busqueu en el meu blog, que també ja sabeu que sempre us ho dic, i que és Cuina Vicky, i allà ho trobareu per internet. O sigui que, si us va bé, m'ho dieu. Que no m'ho dieu mai, però bueno, és veritat, algun dia sí que trobo alguna que no és que digui que ho faci, eh? Però que sí que em diu que ens escolta. No em diu que hagi fet el que els he dit, però a vegades diu, oh, ja et sento sempre, ja et sento. I, bueno, doncs ja és molt, ja me n'alegro. D'acord? Bueno, doncs fins l'altra setmana. Vale? Vinga, bons dies.
Té bona pinta aquest bacallà amb panses, eh?
Sí, com
igual que les carxofes de la setmana i de l'altra vegada.
Sí, 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 sí.
Que les vaig provar de fer i feien el... Crec que va dir ell, eh?
I el Lluís segurament les tastarà.
Sí.
El bacallà amb panses.
Podria ser. Hi ha probabilitat. De primera mà.
Doncs va. Bueno, doncs ha sigut un programa molt interessant, oi?
Sí, sí, sí. Molt interessant. I bueno, esperem que també l'oient també l'hagi trobat interessant.
Segurament, és una mica... perquè tenim oients molt intel·ligents.
Clar, també hem posat una mica de cada perquè l'oient llavors no es cansi, perquè de vegades t'ho diuen, no, que ho escolta, doncs et fa la deia, diu, sí, diu, em va agradar molt, però se'm va fer una mica llarg. Sí. Doncs va bé donar puntuacions de segons quines coses i repartir-les en diferents programes.
Sí, senyor, no? Molt bé.
Doncs va, fins aquí, vivències...
I fins.
I
fins la pròxima vegada.
Gràcies per la vostra visita.
Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.